Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El paisatge s'enreda fins a límits impensables. De sobte, tot és més abrupte, més salvatge, inclús més inhòspit. Per sort, la carretera, malgrat el fort pendent, està en molt bon estat. Els diferents trams els han pagat les comunitats de la diàspora. Un rètol pregona, en un, que el benefactor és Kirk Kerkorian, l'anomenat rei de Las Vegas, The Smiling Cobra. Va néixer a Fresno el 1917, fill de pares armenis, i es considera l'home més ric de Los Angeles. Quan per fi entrem a Nagorno-Karabakh, ens sorprèn que no hi hagi cap barrera. Només un rètol que diu «Welcome to Nagorno-Karabakh» i un anunci que proclama que la carretera entre Goris i Stepanakert, la capital del país, l'han pagada tots els armenis. Hi ha dues banderes que ondegen en sengles pals. La d'Armènia, de franges horitzontals, vermella, blava i de color albercoc. I la de Nagorno-Karabakh, igual però amb una mena d'esglaons blancs invertits en un costat, com si fos un bocí de terra esqueixat d'Armènia, la terra mare. En la caseta oficial, aïllada enmig del no-res, hi ha un parell d'agents uniformats, amb cara d'avorriment, que tramiten la paperassa. Ens demanen el passaport i apunten els nostres noms i l'hotel on ens allotjarem a la capital. Nagorno-Karabakh és un nom que barreja dues llengües. Nagorno, en rus vol dir terreny muntanyós, o terreny de dalt. Mentre que Karabakh vol dir en persa jardí negre. Jardí negre de dalt podria ser, per tant, una traducció plausible. Els armenis anomenen aquesta terra Artsakh, però el nom oficial, tal com figura a la Constitució, és Nagorno-Karabakh. Aquest no país del Caucas, d'uns 10.000 quilòmetres quadrats de superfície i poblat per armenis, és des de fa temps objecte de controvèrsia entre Armènia i l'Azerbaidjan. Ens trobem poquíssims cotxes a la carretera, només dos o tres. El paisatge és muntanyós i solitari, inquietant, ple de curves, amb moltes zones ombrívoles i escassos pobles. La major part de la gent que vivia aquí se'n va anar quan va esclatar la guerra. Xavier Moret, la memòria de l'Ararat. Jofre Rocabert, benvingut.
Moltes gràcies.
Tu també vas tenir aquesta sensació que et movies en un paisatge inquietant?
Sí, un paisatge que es va fer cada cop més escarpat, amb un tipus de muntanyes molt pelades, i el paisatge canvia bastant.
Jofre Rocabert, investigador de la Universitat Politècnica de Zúric.
Jo la sensació que vaig tenir és que era una regió de muntanya diferent a qualsevol muntanya que hagués vist abans, amb molta roca exposada, amb molsa però fins i tot sense massa herba. No són muntanyes que convidin, són muntanyes on la gent s'hi aferra, però no són...
D'aquí el que explica el Xavier Moret, d'aquesta certa inquietud, aquest cert neguit, sí, que et provoca aquest paisatge.
Sí, a més com que saps una mica on t'estàs ficant, no?, amb el conflicte i tot plegat, doncs sí que fa una certa angoixa.
Una certa angúnia.
Sí, sí, sí.
T'estaves ficant a Nagorno-Karabakh.
Doncs sí, vam decidir viatjar a Nagorno-Karabakh en aquesta recerca sobre els països o les zones no reconegudes, i va ser del tot interessant. Jo hi vaig anar en un any on el conflicte estava bastant més calmat del que està ara, però tot i així la tensió era palpable.
Nagorno-Karabakh és...
Nagorno-Karabakh és en aquesta mena d'olla a pressió que és el Caucas. El Caucas és una regió, de fet, una cadena muntanyosa, el nom és pràcticament geològic, que està entre el Mar Negre i el Mar Caspi i entre Rússia i l'Iran. Llavors, clar, tant geogràficament com políticament, fins i tot geopolíticament, és una olla a pressió. És a dir, tens Rússia com a gran potència imperial, tens l'Iran, de fet, també, tens Turquia com a gran potència exterimperial.
Massa potències.
Sí, es fa. I al mig d'aquest trident hi ha el Caucas, que és una regió que ha concentrat una diversitat de pobles espectacular. Com acostuma a passar a les regions de muntanya, que els pobles s'han quedat
aïllats
i potser poc relacionats entre ells. Llavors tens una concentració etnogràfica, lingüística, política,
religiosa,
no? En allà realment molt variada i amb molt potencial també de conflicte, evidentment, no? Hi ha les repúbliques del nord del Caucas, que ara pertanyen a Rússia, però són les 7 repúbliques, no? Que en coneixem, Txetxènia, Dagestan, Ingushetia, etc. I després hi ha aquests països del Caucas Sud, i tot això realment és una olla de pressió impressionant. I en aquest panorama general,
en aquest trencaclosques,
realment, doncs allà hi seu Nagorno-Karabakh, que és una regió realment al centre del Caucas. Ens podríem imaginar el Caucas com un passadís entre el Caspi i el Mar Negre, i ben bé al centre hi ha aquesta regió que havia sigut tradicionalment Armènia de fa segles, però en aquesta estratègia de la Unió Soviètica d'una mica divisió ètnica, doncs la van situar com a una comunitat armènia dins de la República Soviètica d'Azerbaijan.
Quan era de la Unió Soviètica pertanyia a un oblast, em sembla que es
deia.
A l'oblast de l'Azerbaijan, de la República.
Les entitats, diguéssim, subnacionals es diuen oblast, en rus, i aquesta era una comunitat predominantment armènia dins d'Azerbaijan. Llavors, si ens hem de situar en l'origen del conflicte, el que passa és que durant la Unió Soviètica hi ha bastanta repoblació amb azeris, en una zona on pels armenis és important a nivell cultural, a nivell d'imaginació nacional, etc. I això va provocant tensions, i a l'any 88, quan el poder de la Unió Soviètica comença a flaquejar, hi ha un moviment independentista armeni per aquella comunitat reunificar-se amb Armènia, no? amb el que és la seva pàtria.
Una revolta.
Sí, una revolta. Organitzen un referèndum que llavors Azerbaijan diu que és il·legal. Aquest referèndum, evidentment, el guanyen, i llavors la reacció d'Azerbaijan és molt militaritzada.
O sigui, envia els tancs.
Hi envia els tancs, i no només hi envia els tancs, sinó que hi ha massacres d'armenis on hi havia comunitats d'armenis a Azerbaijan, que era a la mateixa costa del Mar Caspi, a Bakú, a altres poblacions, hi ha massacres, hi ha desplaçaments. Al mateix temps, els azeris que vivien a Nagorno-Karabakh també són desplaçats. És a dir, hi ha violència, de fet, per les dues bandes. I llavors això és el 88, comença una guerra oficialment el 91 i una guerra molt cruenta fins al 94, que hi ha
un alto el foc
que s'ha quedat congelat, un alto el foc promogut per Rússia, que ja veurem que aquí és la peça més clau sempre.
La mare superior, eh?
Sí, bastant aquest paper. I llavors s'ha quedat així, no? Llavors Nagorno-Karabakh, que ara ha canviat de nom.
Per fer-ho més fàcil.
Més fàcil, però bueno, sí.
Més fàcil perquè ja quan parles de Nagorno-Karabakh ja és un no país poc conegut, que poca gent sap situar o sabria situar el mapa.
Sí.
Només falta que es canviï el nom.
Exacte.
I se'n posi un altre.
Exacte. Però sí, s'ha canviat el nom a principis del 2017. Bé, doncs aquesta regió en conflicte, ells van guanyar la guerra en el sentit que van impedir que els azeris ocupessin tot aquell territori, i es van declarar independents.
La guerra la van guanyar perquè tenien l'ajuda dels tancs armenis, d'alguna forma.
Sí, evidentment, això és una guerra.
Un cosí que els protegia.
Entre Armènia i Azerbaijan. De fet, molt més que un cosí. És a dir, els armenis són
germans, pràcticament.
Sí. Ells, si poguessin, s'integrarien.
S'unificarien,
eh? Per tant, sí, és una guerra totalment interestatal, en un sentit, no? Entre Armènia i Azerbaijan.
Què passa que Nagorno-Karabakh, o ara, amb el nou nom, la República d'Artsakh, és una illa dintre de l'Azerbaijan.
És diabòlicament complicat.
Llavors hauria de fer com a Llívia, no? Que és una illa catalana al sud de França.
Sí, ara ho és. El que passa que, clar, equivale a gairebé el 20% del territori de l'Azerbaijan. Per tant, no estem parlant d'una cosa menor.
És una gran illa.
Sí. Estem parlant d'un tros de territori substancial. I llavors, bueno, es declara independent, guanya el control del territori de forma efectiva, com que hi ha un desplaçament dels azeris vivint allà, doncs ètnicament es converteix en bastant homogènic, cosa que el Caucas ja és una excepció, i es queden allà. Llavors no arriba a donar el pas més important per convertir-se en un estat, que és el reconeixement internacional, perquè no el reconeix, no l'acaba reconeixent ningú, ni tan sols Armènia.
Això és curiós, no? Que ni tan sols Armènia ho reconegui.
Bé, perquè clar, aquí és complexa, no? Però Armènia, a veure, és un no reconeixement molt tàctic i, a més, és només sobre la lletra de la llei. És a dir, a tots els efectes, com has dit, els hi paguen les carreteres, tot el seu menjar, per exemple, no? Tot prové d'Armènia.
Només es pot entrar des d'Armènia.
Només es pot entrar des d'Armènia. Per tant, sí, militarment...
És un estat independent, però de facto funciona com una part d'Armènia.
De fet, sí. El que passa que Armènia no ho ha volgut reconèixer, primer, perquè aquí entra en joc Rússia, i segona, perquè tu pots mirar potser de dues maneres. Pots dir, bueno, potser no ho han reconegut, la versió oficial és perquè... doncs ells opten per, diguéssim, deixar la porta oberta a una negociació, una sortida negociada del conflicte. En realitat, bueno, entre que estan pressionats per Rússia per no fer-ho i, a més, també estan interessats en que això no es vegi com una annexió, sinó que es vegi com un cas d'autodeterminació, no? I, per tant, el reconeixement entenen que en un cas d'autodeterminació ha de venir, doncs, més de les Nacions Unides o de la comunitat internacional en general, o dels països que suporten Armènia, que el món i la regió són bastants, no? I aquesta Armènia, evidentment, té aquest conflicte o aquest joc amb Turquia, i totes les seves relacions internacionals passen per les relacions d'altres països amb Turquia.
Clar, així ens trobem doncs, que aquest territori no està reconegut, com tu has dit, per ningú. La Unió Europea, per exemple, va considerar que tot el procés havia estat il·legítim. L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar una resolució on reafirmava la integritat territorial de l'Azerbaidjan, és a dir, que també ignorava aquest territori. I els únics que el van reconèixer, com el cas de Transnístria, que uns es reconeixen als altres, doncs van ser Abjàsia, Ossètia del Sud i Transnístria. Sí. Altres no països, d'alguna forma.
Sí, i a més, bueno, en el cau que hem parlat en altres ocasions, que hi ha altres casos de conflictes congelats, i sí, per tant, es relaciona entre ells, però val a dir que això no té pes en les relacions internacionals, que importen de veritat, que en el fons no són ni tan sols les d'Armènia amb Rússia, sinó són més aviat les de Turquia amb Rússia, les d'Iran amb Rússia. Ja et dic, el Caucas és una regió que s'ha d'entendre amb aquesta olla de pressió de les grans potències.
Rússia, Turquia i l'Iran. Mm. Això no treu per això que s'hagin organitzat, que tinguin una democràcia presidencialista, que tinguin parlament, que tinguin exèrcit, constitució, supervisada per observadors internacionals...
Sí, i de fet, quan es fan índexs de democràcia, de fet, el grau de democràcia resulta ser més alt a Nagorno-Karabakh que la pròpia Armènia. Vull dir que passa una mica com el cas que vam parlar fa uns dies de Somalilàndia, que de fet l'organització política de l'estat no reconegut acaba sent més pluralista o més democràtica que l'estat reconegut.
Clar, però això és pervers, perquè llavors les Nacions Unides, en lloc de reconèixer un territori que funciona, com és el cas de Somalilàndia, diuen no. Nosaltres volem que Somalilàndia torni a formar part de Somàlia perquè d'alguna forma això exercirà un poder positiu sobre Somàlia.
Sí, la història, el relat és aquest. Ara, sí que és veritat que no dona precisament una bona lliçó o un bon exemple sobre,
no, i tant,
sobre el que s'ha de fer per aconseguir un estat.
I ara m'has dit que hi ha ara mateix una situació tensa, perquè habitualment, encara que hi hagués aquest alto el foc bilateral, sempre hi ha hagut tirotejos.
Sí, jo quan hi vaig anar, precisament era una setmana on les coses havien pujat un pèl de to i llavors la meva intenció era anar al front, però no vaig trobar ningú que m'importés.
Al front de batalla?
Bé, al front, a la línia, el que ells diuen a la línia de contacte.
On es veuen els soldats de banda i banda, com si diguéssim.
Sí, estan bastant a prop i a més hi ha un panorama de vehicles
blindats,
militars, destrossats.
Això per la carretera, vols dir?
Això, diguéssim, a fora hi ha d'Estepanakert. És a dir, quan arribes a Estepanakert...
La capital.
Si, la capital de Nagorno-Karabakh, si vols visitar la línia de contacte, o llavors has de trobar algú que t'hi porti. Jo no vaig trobar ningú que m'hi portés perquè en aquella setmana hi havia hagut un d'aquests tirotejos esporàdics que han anat passant. Això ha anat passant des del final del conflicte o des de l'amnistia del 94, bueno, pràcticament cada any. I llavors, el 2016, hi va haver una rescalada bastant important del conflicte, i estem parlant ja de 300 morts, de moviments militars de l'Azerbaidjan molt seriosos per reconquerir el territori. Això va passar l'abril del 2016, i des de llavors la situació és molt més tensa. Els exèrcits estan molt més mobilitzats i molt més a l'aguait, per tant ara sí que és bastant més complicat fins i tot visitar Nagorno-Karabakh en general.
Però tu vas aconseguir-ho i vas entrar per terra, perquè evidentment Stepanakert té aeroport, però aeroport sense avions, perquè l'Azerbaidjan va dir que qualsevol aparell que s'aixequés o que aterrés en aquell aeroport rebria els seus trets.
Sí, jo hi vaig entrar per terra des d'Armènia i, com bé has descrit, la frontera és una de les coses d'aquestes bastant
inhòspita.
Inusual, perquè, evidentment, els azeris allà no hi tenen res i hi ha aquests agents de Nagorno-Karabakh. El que passa que, bueno, clar, l'estat està en construcció, no? Llavors, per exemple, nosaltres portàvem un visat fet a Erevan, a la capital d'Armènia.
Visat per entrar a Nagorno-Karabakh?
Sí, perquè, no, però, clar, sí, perquè necessites visat, necessites visat. Però igualment necessites visat. Bueno, clar.
No, està clar.
És a dir, si controla el territori, necessites visat. Llavors, nosaltres vam arribar a Armènia des de Geòrgia i ens vam anar a fer el visat a la delegació que Nagorno-Karabakh té a Armènia.
Que és l'única que deu tenir arreu del món.
No, en té alguna més, En té Estats Units, perquè la diàspora armènia és molt important, i em sembla que en té fins i tot algun lloc més on hi ha armenis. Però sí, vam fer el visat, que és un visat d'aquells molt romàntic, perquè és escrit a mà, a més amb bona lletra, no? I el teu nom amb l'alfabet armeni, i això és curiós. Llavors arribem allà i els policies que ens havien de deixar entrar no sabien què era allò, perquè
no sabien que era un visat.
No en veuen, clar. Realment no en veuen, vull dir, la gent, els armenis que creuen, ja són armenis.
No els podien trucar per telèfon, no, els de la delegació. Ei, que us enviem aquí quatre, els hi han fet un document que és un visat, això vol dir que els ha de deixar entrar.
No ho tenien massa clar, no ho tenien massa clar.
Bé, ja hem dit que és un país, doncs, molt muntanyós, alçada mitjana 1.097 metres, tenen un cim, almenys un cim, que supera els 3.000 metres, que és el Morovdak, de 3.340. Us trobeu aquesta frontera, la passeu, i encara us queden uns quilòmetres fins a Stepanakert, la capital.
Sí, com et dic, són quilòmetres de carretera de muntanya.
Un rètol de benvinguda, welcome, Nagorno-Karabakh, sí.
Sí, i bueno, hi ha el rètol, hi ha la bandera, hi ha un cert sentit d'estat. Jo quan hi vaig estar, encara més, perquè llavors era el juliol i es celebrava l'aniversari de la seva primera declaració d'independència. Estem parlant després, de fet, a les acaballes de la Primera Guerra Mundial, el Congrés dels Armenis del Karabakh es va declarar independent per primera vegada. I això ho celebraven allà amb una desfilada militar i tot plegat. Llavors era un moment on hi havia bastants armenis que provenien d'allà o que ara vivien a Armènia de veritat, diguéssim. I llavors hi venien allà i ho celebraven i tot plegat. Llavors era un moment bastant especial, cosa que també va fer que sigués estrany estar allà perquè només hi ha un hotel i estava tot ple.
L'hotel Armènia.
Bueno, sí, clar, és l'hotel seu. O almenys quan jo hi vaig anar només hi havia un hotel.
Es diu Armènia.
Es diu Armènia? Ah, no ho sé.
Armènia, em sembla. És el que està a la plaça?
Sí, correcte. Sí,
l'edifici del
sí.
Parlament,
sí, sí, sí.
La casa dels veterans de la guerra i l'hotel Armènia.
Sí, doncs no me'n recordo.
Que d'allà neix aquesta avinguda principal per les
sí,
grans desfilades,
sí,
que
sí,
en el teu
sí.
Cas les devíeu veure,
sí,
les
sí,
devíeu veure plena de soldats.
Estàvem preparant les desfilades i hi havia molts soldats. Doncs l'hotel Armènia estava ple. I, clar, llavors el problema una mica va ser nostre, perquè realment no sabíem on quedar-nos. I, evidentment, no hi ha massa turisme.
I allà el couchsurfing no crec que...
I no n'hi havia. I res, vam estar buscant, doncs, pràcticament fins mitjanit. I, finalment, vam trobar una gent per allà que ens va portar fins a una casa d'algú que llogava habitacions. Però no, era casa seva, però les llogava. I va ser molt curiós perquè allà ens vam trobar a uns suecs que ens havíem trobat fent el visat, però no els havien vist durant el camí, una cosa bastant estranya. I estaven molt malalts. No sé què els havia passat, però...
Havien emmalaltit.
Ells sí que havien aconseguit anar al front, o havien trobat algú que els havia portat al front, i no sé què els havia passat, havien emmalaltit. Llavors vam decidir tornar amb ells perquè...
Bueno, per ajudar-los.
Sí, estaven.
Que eren una parella malalt. De suecs, o...?
Sí, sí, sí.
I... Potser havien menjat alguna cosa que els
sí,
hi
no
fes malament.
Sí, no ho sé.
No sé allà les
no
condicions.
No, no és un, no és, a veure, no estem parlant d'un clima tropical, ni molt menys.
No,
però...
No, no, no,
però sí, bueno, aquestes coses passen en viatges on has de menjar el que trobes. No estàvem bastant malament de salut.
I llavors estàveu bé amb aquest pis? Perquè m'imagino que devia ser un bloc de pisos d'aquest de l'era soviètica, que és el que
sí,
més
com,
predomina.
Però com tot en allà. Ens hem d'imaginar aquí una ciutat, Stepanakert, de blocs de pisos soviètics amb un estat, diguéssim, de deteriorament molt, molt avançat. Molt avançat. De fet, el més deteriorat que he vist en gairebé totes les repúbliques soviètiques que he visitat. Vull dir que realment la situació en allà és dura, fins i tot en molts barris de Stepanakert, els carrers entre edifici i edifici han sigut substituïts per una mena de descampat, sense asfaltar, amb herbes, gairebé arbustos o arbres fins i tot, piles de runa, xassis de cotxes, és a dir, una situació bastant esperpèntica.
Això són restes de la guerra, potser, no?
Bueno, o que simplement no hi ha hagut cap tipus de conservació. Segurament hi ha molts restes de guerra, perquè sí que hi va haver destrucció material, una destrucció material important, però bueno, també pot ser que realment no tinguin el pressupost o no hagin restaurat res.
I no deixen fer fotografies, la policia?
Jo no vaig tenir aquesta percepció, però sí que m'ho van dir a l'ambaixada de... Bueno, a l'ambaixada, a la delegació que ells tenien a Erevan. Em van explicar... T'expliquen dues coses. Primer, que s'ha d'anar en compte amb les fotografies i tot plegat. I segona, que recordis que si vas, tindràs vetada de per vida l'entrada a Azerbaijan. Ja t'ho diuen, i de fet els azeris són molt estrictes amb això, o almenys volen jugar a zero. I per tant, si vas amb un passaport on tens la visa de Nagorno-Karabakh, tindràs un problema molt greu, i potser si d'alguna manera ho troben, doncs potser també. Jo en tot cas, lamentablement, no ho provaré. De fet, fins i tot per sortir de Geòrgia, quan nosaltres ja acabant el viatge que volàvem de Geòrgia cap a Ucraïna, ja vam tenir problemes al sortir, perquè la gent del control georgià no els va fer sense gràcia que portéssim el visat al passaport. I fins i tot el deia, arrenqueu la pàgina. Dic, home, no.
No, però potser us l'hauríem pogut fer en una pàgina a part, d'aquelles que grapen a vegades el passaport i que pots desgrapar.
Sí, no, aquesta gent no va tenir en compte. Volia, posar... I a més és de pàgina sencera, molts de colors, d'aquelles...
Bueno, ja ho has dit, fet a mà,
fet
una
a mà,
cosa artística,
sí,
una peça d'art.
Sí, pràcticament, jo el tinc guardat com a tal.
Home, i tant. No tothom té un visat d'aquestes característiques estampat al passaport. Veu canviar moneda? Perquè Nagorno-Karabakh comparteix moneda amb Armènia, no? El dram.
Sí, comparteix moneda amb Armènia i de fet, gairebé diria que Armènia comparteix moneda amb Nagorno-Karabakh, també perquè, de fet, hi ha algunes monedes armènies que tenen el símbol més reconeixible de Nagorno-Karabakh, que és una estàtua de la gent de les muntanyes. We are our mountains. Nosaltres som les nostres muntanyes, així es diu l'escultura. I fa sensació, jo crec que és una escultura que frapa.
Està a prop d'Stepanakert.
Sí, està a les afores, sí, vas caminant. I aquesta és potser el símbol més reconeixible de Nagorno-Karabakh i està a la moneda armènia. I això genera contínuament conflictes diplomàtics, fins i tot aquest símbol el van posar en un concert d'Eurovisió, i jo no miro jo, però estaven allà, vull dir que sempre és un... Els armenis s'ho apropien, també.
Gran escultura de roca volcànica que representa dos camperols armenis coneguts popularment com Tatik Upapik, l'avi i l'àvia. Es considera una reivindicació de l'armenitat d'aquesta terra. D'aquí el fet conflictiu, no?
Sí, per entendre el conflicte va bé entendre la simbologia... O sigui, potser la lluita cultural entre armenis i azeris i el que representa aquest territori per ells. Jo fa poc parlava amb un investigador de Londres en geopolítica russa i ell m'explicava, ostres, la gent no entén com és que aquest conflicte està tan enquistat i és potser el més violent ara mateix dels estats no reconeguts o dels conflictes, potser dels conflictes postsoviètics congelats, és sens dubte el menys congelat o realment el més violent. I la gent el que no acostuma a entendre és quina importància estratègica té aquell tros de terra. És un tros de terra que és cert que és gran, és a dir, és una part important d'Azerbaijan, però també és veritat que està al mig del Caucas, no té cap via de comunicació, fins i tot la qüestió geopolítica més important que hi ha ara mateix, que és un oleoducte entre Azerbaijan i Geòrgia, no hi passa realment, hi passa pel costat, però no realment. És a dir, no acaba de tenir cap importància estratègica, però... De fet, és igual perquè té una importància cultural fonamental. És una mica el que comentàvem l'altre dia, és el Kosovo dels serbis. Per als armenis és la mare...
La muntanya d'Ararat pels armenis, també, no?
Sí, és un lloc simbòlicament molt important en què ells consideren que la seva cultura ve de les muntanyes i aquelles són les muntanyes origen de la seva cultura. I, a més, són dos pobles, l'armeni i l'azerí, que passa sovint que nosaltres, si els veiéssim, doncs, ens costaria distingir-los, eh? Per exemple, amb el menjar, són molt similars, fins i tot a la UNESCO es barallen sobre qui ha inventat un cert tipus de pa...
Això passa com el cafè turc o cafè grec, segons te'l prenguis.
Per exemple.
Aquí o allà. No?
Sí, però amb aquestes situacions, però bé, comparteixen aquest terreny, llavors el conflicte és molt lligat a la terra, realment.
Molt visceral.
Sí.
A banda d'Stepanakert, que et vas moure pel territori, o el fet que hi hagi més de 100.000 mines et va fer prudent?
No, realment et fa prudent. El territori minat, que és veritat que està encara sense desminar i no se sap quan es començarà, sí que et fa molt difícil moure's. I ja et dic, a més no vam trobar ningú que ens portés a la línia de contacte. Per tant...
Cosa que no és estranya, d'altra banda.
Cosa que no és estranya, però sí que es fa, perquè la gent, ja et dic, aquests suecs on ens vam trobar ho havien fet i es feia. Ara, evidentment, ja no es fa, perquè la situació està molt més delicada.
Clar, pensa que es calcula que I han mort més de 300 persones per les mines i continuen morint, és a dir, que no és una cosa que s'hagi de passar per
alt. Sí, és que les mines ja són de fa anys, però l'escalada militar és de gran magnitud. Pensa que en els últims 5 anys el govern d'Azerbaijan s'ha gastat més en pressupost de defensa que el pressupost nacional armeni sencer. És a dir, l'escalada armamentística és de primer ordre i és una situació ara mateix, això, molt delicada.
Què vau fer a Stepanakert? Vau visitar els ministeris? Vau fer un recorregut? O hi ha poc a veure perquè, certament...
Bé, hi ha poc a veure, però sobretot estàvem observant tots aquests preparatius de la
celebració.
De la celebració, la desfilada militar. Hi havia cert moviment de mandataris amb les caravanes corresponents, etc. I això va ser la gran distracció, bàsicament.
Aquí també és un país que han elevat els tancs a monument, no? I en trobes algun al centre d'alguna plaça.
Sí, l'exèrcit és molt present, però no només perquè estigui en alguna plaça, sinó perquè l'està desplegat per la ciutat.
Perquè és un país amb un conflicte obert.
Sí, és un país que és molt amenaçat i on, bé, es viu amb això, llavors sí que l'exèrcit està desplegat i per tant fa cosa, diguéssim.
Com que vas allotjar-te en un pis, una habitació llogada, això et va donar més proximitat amb la població.
Sí, sí, vam estar parlant, per exemple, amb l'home de la casa o els que ens hi van portar i tot plegat. Clar, ells, el meu rus és molt limitat i el seu anglès encara més, però sí que algun jove que parlava anglès, doncs, t'explicaven que els greuges que conserven amb els azeris els marquen pràcticament tota la vida, perquè allà tothom té família desplaçada, tothom coneixia azeris que després van marxar a Azerbaijan i, per tant, això està molt al seu dia a dia.
Et vas moure, a banda de... Ja sabem que vas fer la carretera d'Armènia fins a aquest territori i fins a la capital, però més enllà d'això no
és que
no
vas
poder fer res.
La mobilitat, ja et dic.
No vas poder veure monestirs, perquè hi ha monestirs.
Molt reduïda.
Pel fet de ser població cristiana, doncs hi ha alguns monestirs escampats pel territori.
Sí, els monestirs del Caucas són tot un univers en ells mateixos. N'hi ha molts i de molt espectaculars. Sí que n'hi ha i en teníem plans per visitar-ne algun i no vam poder ser. Ja et dic, vam tornar amb els suecs que estaven a punt de caure de llit, pràcticament.
Molt malalts. Sí. I això va ser el que us va fer d'alguna forma tornar...
Sí, ens va escurçar el viatge, sí, perquè no els podíem deixar allà.
Altres vegades sí, per això que has pogut recórrer, no ben bé el territori de Nagorno-Karabakh, però sí el de països d'aquesta zona muntanyosa.
Sí, sí, he caminat pel Caucas, pel nord de Geòrgia, sobretot a la frontera amb Txetxènia. El Caucas té una tradició muntanyenca, que evidentment, ells són un poble de muntanya, però els russos, els polacs, els txecs, ho han fet servir com la seva àrea d'excursionisme. No? I nosaltres ara hi ha prou gent d'aquí que ara hi va, però ells porten anant-hi dècades. No? I de fet, els soviètics, evidentment, van ser els primers que es van dedicar a conquerir els pics del Caucas. Els pics del Caucas són altíssims, estem parlant de 4.000, 5.000 metres pràcticament, evidentment, amb la muntanya més alta d'Euràsia. I han continuat. I ara, quan hi vas, et trobes això. Et trobes que, per exemple, els camins estan marcats per associacions txeques, per exemple, o polaques, i et trobes, bàsicament, txecs, polacs i israelites, que també ho fan servir com la seva muntanya
de proximitat.
De proximitat, pràcticament. Bueno, de fet, sí, no? Ells són els que tenen més a l'abast. I és molt tradicional per ells anar-hi. Llavors sí que descobreixes, quan surts d'aquestes zones i vas a les zones més, potser, alpines, doncs trobes un potencial turístic que ara els georgians, no només els georgians, també els armenis, però sobretot els georgians estan aprofitant moltíssim. Ara hi ha una expansió del negoci de muntanya molt important.
Són aquells pobles que tenen una mena de torres com de vigilància? O...
Sí,
és a dir, són pobles que podrien recordar-nos els pobles dels Pirineus, però de sobte aquestes torres enmig del poble...
Sí, això és molt espectacular. Això al nord de Geòrgia, el Caucas, a la part més alta, és la que divideix els territoris de l'antic imperi rus i de l'actual Rússia amb Geòrgia. No? Llavors, a una banda tens les repúbliques que ara formen part de Rússia i a l'altra banda
Txetxènia, tens... Txetxènia, Ingushètia...
Exacte. I a l'altra tens Geòrgia. I al nord de Geòrgia, les valls de Svaneti, les valls de zona de Tusheti, doncs hi ha aquests pobles que són altíssims, són pobles que estan entre 2.000 i 3.000, quasi 3.500 metres, pràcticament. Doncs sí, tens aquestes torres defensives que et parlen molt directament d'una història de violència molt recent, que és el que parlàvem al principi. Són aquests pobles que estaven molt confrontats primer amb els habitants del nord del Caucas, que són amb els que mantenien una batalla més ancestral, però també hi havia moltes històries de violència interclan, diguéssim, fins i tot familiar, entre una vall, l'altra vall, una família, l'altra família, això passava, i aquestes torres eren torres purament defensives, en allà s'enrocaven i podien passar les setmanes que calgués resistint o els atacs dels txetxens o els atacs dels veïns.
Jo t'anava a dir, això, moure't per les muntanyes et deu ajudar a entendre més el territori. Això i els escacs, potser.
Sí, quan et mous per aquelles muntanyes entens que aquella gent tenia una comunicació molt difícil, no només amb el món exterior, sinó entre ells.
Entre ells mateixos.
Hi ha zones de Geòrgia que ara tenen el turisme, però fins fa realment molt poc eren totalment agrícoles i ramaderes. Bueno, bàsicament ramaderes, no agrícoles de que tinguessin res plantat, sinó que es dedicaven a les ovelles, i llavors a l'estiu tothom anava cap a les muntanyes amb les ovelles i baixaven a l'hivern i vivien en aquests pobles. I fins i tot ara, en les zones, per exemple, de les valls de la zona de Tuxeti, o d'Esbanet o d'altres, hi ha pobles que són prou visitats i t'hauries de pensar que tinguessin doncs hotels i una infraestructura turística, i en realitat no, en realitat són visitats, però la gent hi passa i allà encara viuen de les ovelles literalment, i realment són gent que porten allà moltes generacions.
Bé, et deia que les muntanyes, o movent-te per les muntanyes, et podia ajudar a conèixer el territori. Després et comentava allò dels escacs, que és un dels esports, m'imagino, més estesos també en aquesta
els armenis, sí,
regió, i entre els armenis suposo que quan et movies per Stepanakert això devies veure gent jugant a... De fet, han tingut grans campions d'escacs.
Sí, el mateix
Tigran Petrosian, que va ser campió als anys 60, o el Gary Kasparov.
Bé, sí, exacte, aquest és potser el més famós, no? El que passa és que, clar, està ara molt vinculat en Rússia perquè ara és un opositor al règim de Putin, etc. Però sí que tenen gran tradició.
El cas és que aquest territori, o la problemàtica amb aquest territori, amb Nagorno-Karabakh, la República d'Artsakh, ara està, hi ha un procés de mediació, però està en punt mort, no es mou ni cap a un costat ni cap a un altre, hi ha hagut moltes converses, però sense cap resultat.
Sí, això està coordinat pel grup de Minsk, que és Rússia, Estats Units i França.
El mateix que coordina el conflicte a l'est d'Ucraïna.
Sí, exacte. El que passa que la situació és molt difícil que es mogui, com et deia al principi, per als interessos combinats de Rússia i Turquia. Bàsicament, Rússia té molt bones relacions amb els dos països i està molt poc interessada, evidentment, en una guerra, perquè, per exemple, té un pacte de defensa amb Armènia, però al mateix temps li ven armes a Azerbaijan. Després, l'Iran, per exemple, té pretensions d'apropiar-se geoestratègicament a Azerbaijan, però veu que Azerbaijan té contactes que són millors amb Turquia, i llavors això li va a la contra. Llavors Iran, per exemple, a la guerra es diu que va suportar molt Armènia, cosa que Iran tampoc pot dir perquè Armènia són cristians. Llavors la situació és de tal complexitat i afecta a interessos tan poderosos de les tres potències regionals que realment és molt difícil de desencallar.
Que el resultat de tot plegat és l'immobilisme.
El resultat de tot plegat és que la situació que afecta menys és l'estatus quo, i amb això estan.
I quan va sortir de Nagorno-Karabakh o de la República d'Artsakh, cap segell al passaport, m'imagino, perquè és un país que no existeix.
Sí, sí, com sempre. No hi ha segells, evidentment. Però, clar, els armenis no s'ho miren, això, doncs... Clar, per ells no hi ha problema en què hi vagis, no, millor, no? Que reconeguis l'armenitat de la zona. Per tant, ells no t'hi posen problemes.
En Jofre Rocabert, moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Illes remotes.
No existeix millor amagatall que aquesta illa, apartada de les rutes comercials i mal ubicada en els mapes de l'almirallat. S'havien revoltat i les seves accions haurien de ser jutjades, probablement amb la pena màxima, però no era possible tornar a casa. No per aquests homes ni per les seves dones raptades a Tahití. A Anglaterra els haurien engarjolat de per vida, Però després del naufragi no van tenir cap més remei que deixar-los presoners a Pitcairn. Aquí us quedeu. Aquesta és una altra forma d'acabar amb vosaltres, els va dir Fletcher Christian, quan van acampar al voltant d'una foguera, les brases de la qual les van fer servir més tard els sollevats per calar foc al Bounty i així evitar una possible tornada a casa on els haurien condemnat a morir a la forca. L'oficial Christian Fletcher va ser víctima de la segona insurrecció i després en van venir una tercera i una quarta. Amb prou feines hi van haver supervivents en aquestes massacres continuades. Tinc curiositat per saber què els va passar als mariners revoltats. Per què es van quedar a Pitcairn matant-se mútuament durant dos llargs anys? Què li passa a la naturalesa humana que permet que els homes siguin violents fins i tot en una illa tan paradisíaca? Això és el que m'interessa. Aquestes van ser les últimes paraules de Marlon Brando, el qual, segons un contracte vinculant, té el control artístic d'aquesta escena. Es tracta de la mort de Christian Fletcher, l'oficial jeu a terra. Només se li pot veure el cap, ja que una manta el tapa fins a la barbeta per amagar les cremades. Té la cara amarada de suor i solcada de taques de sutge. Els seus ulls, entreoberts, brillen en la foscor. Les celles se li aixequen i tornen a baixar. I la seva boca, la de Marlon Brando, pregunta amb una renera si ell, Fletcher, s'està morint. Fins aquell moment, aquell home no era res més que una diva d'essències i perfums. Un dandi als mars del sud, amb batí de seda, babutxes punxegudes, veu suau i una rosa vermella darrere l'orella que apareixia i desapareixia de la superfície de 70 mil·límetres del negatiu de la pel·lícula i, de tant en tant, oblidava el seu impostat accent britànic. Que inútil que va ser tot. El rostre se li paralitza i se li apaga la mirada. La càmera fa una panoràmica i pot veure's com les restes cremades del Bounty s'enfonsen al mar. Unes cortines brillants es tanquen al mig de l'escenari i oculten la pantalla, i la pel·lícula més cara de tots els temps tot just s'ha acabat. Però la història de l'illa, amb prou feines, ha començat. Ara Pitcairn forma part, amb Henderson, Ducey i Oeno, d'un arxipèlag de la Polinèsia a Oceania. Però de les quatre illes, només Pitcairn està habitada. Adamstown n'és la capital i l'únic assentament de l'illa. De fet, és la capital oficial més petita del món. Només té 56 habitants, de 9 famílies, cosa que fa de l'illa el país menys poblat també del món, tot i que no és una nació sobirana. Pitcairn és un territori britànic d'ultramar, l'única colònia britànica que queda a l'oceà Pacífic. Per això és un dels 17 territoris no autònoms sota supervisió del Comitè de Descolonització de les Nacions Unides, amb la finalitat d'eliminar-ne el colonialisme. I sí, sobretot és coneguda pel fet de ser la llar dels descendents dels revoltats del Bounty i dels tahitians que els van acompanyar.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Aquests dies m'estic mirant els preus dels vols entre Tailàndia i Shanghai perquè m'estan agafant ganes de tornar a la megalòpoli xinesa. M'interessa cada cop més això de revisitar llocs. Abans no em passava, m'estimava més anar a llocs nous. ara valoro les diferències en el temps tant o més com les diferències en l'espai. Deu ser cosa de l'edat. A Shanghai hi vaig viure una temporada molt nutritiva i és un lloc que estimo. Per mi, representa l'apoteosi de l'energia humana, un cabal que raja amb la força del més intens dels rius i que, si et situes adequadament, pot fer-te sentir en un jacuzzi. Shanghai també representa per mi la possibilitat de retrobar alguns amics i també racons de la vida passada, més d'ordre quotidià que no pas monumental, esclar. Entre els amics de referència s'hi troben el Brent Lee i la Teresa Zhu, a qui vaig conèixer rodant un documental sobre Barcelona. Òbviament, els noms de pila, Brent i Teresa, no són els seus originals, sinó allò que en diuen nom anglès, que tot xinès, que relaciona amb estrangers, tragina per posar-nos les coses fàcils. La història del documental té certa gràcia perquè en aquella ocasió jo havia estat contractat per l'equip xinès en qualitat de guia turístic de Barcelona, que era la meva feina del moment per facilitar-los la tasca tant en l'aspecte pràctic com informatiu al llarg dels 4 dies de rodatge. Però no van trigar a demanar-me que donés les explicacions de cara a càmera i el cert és que vaig acabar copresentant a mitges amb la presentadora original, el documental, que va ser, a més, fragmentat en 7 capítols per Shanghai Televisió. I encara hi ha una segona part curiosa en aquesta història. En Sant Andreu, un company guia amant de l'estudi en general i de l'estudi de les llengües en particular, passava per l'època els hiverns a Beijing, submergit en l'aprenentatge del mandarí amb l'objectiu de fer serveis com a guia de Barcelona per grups xinesos en un futur pròxim. I amb aquesta idea havia comprat una guia de Barcelona en xinès, en una llibreria de la capital xinesa, que incluïa un DVD de Discovery Channel. La compra no podia ser més sensata, ja que el fet d'escoltar les explicacions dels monuments barcelonins en xinès li permetria d'avançar molt directament en el seu propòsit. Recordo el dia que m'ho explicava. Feia un fred que pelava, em diu, ja saps. Beijing a l'hivern sempre sota zero. Arribo a casa tot content amb el llibre, fico el DVD a l'aparell i m'instal·lo disposat a escoltar les explicacions de Barcelona en llengua xinesa. I em surts tu, parlant en anglès, esclar, i amb el xinès relegat als subtítols. No m'ho podia creure. Vaja, jo sense saber-ho que estava al Discovery Channel i distribuït en quioscos, llibreries i blockbusters. En fi, tornant als vols cap a la Xina, ara em surt un Bangkok-Shanghai per $15. Spring Airlines. Mai no n'havia sentit parlar. Cal admetre que un dels avantatges del confús i desconcertat món global són les companyies aèries low cost. I aquí, a l'extrem orient, són molt, molt bones. Air Asia és la reina, però n'hi ha un fotimer. $15, un Bangkok-Shanghai, 4 hores llargues de vol, és per no creure-s'ho. Em fa il·lusió de tornar a veure el Brent i la Teresa. De broma en broma, ja fa 10 anys que ens coneixem i seguim mantenint el contacte i l'afecte. Tots dos segueixen molt ocupats, pel que sé. Ara en empreses diferents, però el Brent sempre dedicat al vídeo i la Teresa a la fotografia. El que vaig aprendre de la societat xinesa real, i particularment de l'emergent classe mitjana urbana, va ser en bona part gràcies a ells. Són cultes i cosmopolites, viatjats, treballen moltíssim. Gaudeixen i pateixen, en definitiva, una de les societats capdavanteres i més competitives del món. Quan sóc a Shanghai amb ells, sempre em pregunto com pot ser que Occident, i el nostre país en particular, seguim despatxant la Xina amb 4 tòpics simplistes i tanta condescendència. Amb tanta resistència a abandonar el pedestal, europeus, ens estem buscant una bona patacada. Ja m'imagino el retrobament, al voltant d'alguna taula plena de plats exquisits, en algun restaurant refinat meticulosament escollit i sense permetre que jo pagui ni un sol yuan, de cap de les maneres. Per ells, l'acollida és afer sagrat i la factura la paga l'hoste. Què faig, doncs, amb el bitllet de 15 dòlars? L'agafo?
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
La mirada de l'Anaconda.
Vet aquí la història d'en Hai Ngoc, el camperol vietnamita que afirma no haver dormit gens des de l'any 1975. D'acord amb la ciència, és impossible que el cos humà aguanti més d'uns quants dies privat de son, però Hai Ngoc, de 75 anys, ho desafia amb l'afirmació que no ha dormit ni un sol minut des de fa 42 anys. El cas és que la vida d'en Ngoc amb prou feines ha canviat des que un dia de l'any 1975 va deixar de dormir, per sempre. No recorda la data exacta en què va passar, perquè mai hi va donar cap importància. Creia que era un fet passatger, però van anar passant els dies i la son no va tornar. Hai Ngoc viu en una cabana al remot llogarret de Khe Trung, al centre del Vietnam. Porta un vestit negre tradicional i, de tant en tant, practica una cerimònia per foragitar els mals esperits del seu camp de conreu. L'agricultura i la venda d'un licor d'arròs que ell mateix destila són el seu suport principal a una salut envejable a la seva edat. Ni el licor, que també consumeix, ni el tabac que fuma semblen afablir-lo. Tabac, per cert, que també planta ell mateix. Gairebé cada dia se'n va al camp a treballar. De fet, en Ngoc afirma que mai es posa malalt, ni tan sols es refreda. Només es queixa d'una mà, deformada per una bomba de la Guerra del Vietnam, on va combatre entre el 1964 i el 1966, en el bàndol del Vietnam del Nord. Quan era més jove, en Ngoc aprofitava les nits per treballar al camp o per arreglar el camí d'entrada a casa seva, però ara, ja gran, es queda a casa veient la televisió o bé passeja mentre fuma, tot i que, amb els anys, ha trobat altres utilitats al fet de no dormir. Per exemple, el camperol és l'única persona que aguanta despert diversos dies seguits a les vetlles dels difunts. També s'encarrega de despertar els veïns quan els cal anar a treballar al camp abans de l'albada. El seu cas ha atret periodistes d'arreu del món que, després de conviure amb ell alguns dies a casa seva, se n'han anat sorpresos de la seva incapacitat de dormir. Hi va haver uns tailandesos que fins i tot se'l van endur a l'hospital de Da Nang, la ciutat més propera, perquè l'examinessin. Els metges li van dir que estava bé, que l'insomni que l'afecta és estrany, però no pas perillós, i el van atribuir a un trastorn del sistema nerviós. A ell no sembla amoïnar-lo, tot i que reconeix que li agradaria poder tornar a dormir algun dia perquè ho recorda com una sensació agradable. En Ngoc ho ha provat tot per dormir, des de remeis tradicionals fins a pastilles que un cop li van portar de Saigon, però tampoc li van fer cap efecte. Només quan beu molt de licor d'arròs s'estira i perd el cap una mica, reconeix, però sense arribar a dormir-se. Entrevistes a banda, en Ngoc viu com qualsevol altre dels seus veïns i assegura que fins i tot ha rebutjat ofertes per enriquir-se amb la seva història. La medicina no ha avalat mai el cas d'aquest camperol vietnamita. Una explicació possible, descartant l'engany deliberat, és que Hai Ngoc faci micromigdiades de pocs minuts, amb els ulls oberts i sense ser-ne conscient. Malgrat l'excepcionalitat del cas, en Ngoc sembla no donar-li cap importància. Tampoc té en compte el fet que la ciència consideri una autèntica bestiesa el seu relat. No sé si hi ha algú més com jo, diu el camperol, però no m'importa. Porto una vida normal i no m'afecta.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
L'estranya llegenda d'aquest camperol vietnamita posa punt i final a les històries del món d'avui. Històries, d'altra banda, que ens ajuden a fer-nos una idea del món on vivim. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Benja Estacio, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonés, tots nosaltres. Us agraïm la vostra companyia. Seguirem cercant històries del món, històries de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.